El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
La primavera ja ha arribat amb canvis de temperatures notables i algunes pluges. En aquest context, la pol·linització dels arbres està augmentant i des de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya preveuen que aquest serà un dels moments més crítics pels al·lèrgics. Així ho apuntava la coordinadora de la xarxa i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordina Belmonte, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sembla que ara tornen a venir bones temperatures. A més, ha plogut una mica, que les plantes van més contentes, no?, perquè estan regades. I jo crec que, si no és aquesta setmana, que potser encara no serà ben bé, la que ve ja pot ser problemàtica per les persones que tenen al·lèrgia al pol·len de plàtan. Si no els afecta el pol·len de plàtan i només els afecta l'olivera, viuran molt bé fins a abril-maig. Depèn de quin és el pol·len que els hi causa problemes. Però, sobretot, els que ara augmentaran, perquè es mantindrà el xiprer i començaran a aparèixer el plàtan i també creixerà una mica més la quantitat de pol·len de parietària, i segurament aquests dos seran els que començaran a complicar la vida a forces persones.
Les al·lèrgies al pol·len són precisament un motiu important de les consultes que arriben al Taulí, i en els últims anys se n'havia detectat un augment. Per saber si encara és així, en parlem avui amb la doctora Laura Valdesoiro. Benvinguda.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos a parlar aquí. Estic encantada de poder compartir aquesta estona amb vosaltres.
I nosaltres, de què hi siguis. Què en penses d'això que deia la Jordina Belmonte?
Bueno, la Jordina és una experta mundial, no només a la nostra àrea, sobre aquests temes, i és la nostra mestra en aquest sentit, així que estaré totalment d'acord amb el que diu, i de fet ja ho podem veure al carrer, no? Quan anem pel carrer podem veure avui ja que veus el pol·len en suspensió, no? Que està augmentant tot el que ella ja estava dient que augmentaria, ja ho tenim aquí.
De fet, és aquella capeta, no?, que vas veient sobre els cotxes que fa dies que estan aparcats, no?, o allò del plàtan, que quan és la boleta ens encera molt bé, quan comença a desfer-se...
Malament.
Ja comencem a fugir. L'augment dels casos d'al·lèrgia que us arriben al Taulí es manté? S'ha començat a estabilitzar? Quin dibuix diries que fa la corba?
De la mateixa manera, això és una cosa que és global, no és només per nosaltres. L'al·lèrgia continua augmentant. No es coneixen totes les causes, se sospiten de diferents, però això continua augmentant. Igual que augmenta globalment, també augmenten les nostres consultes. L'al·lèrgia global i l'al·lèrgia a pol·lens també.
Dius que se sospiten les causes.
Hi ha diferents hipòtesis, no? Una de... hi ha el factor predisposant personal, no? No, la gent, ja, doncs com tot, no, que tenim més predisposició a fer una cosa o una altra. Però com els dos camps molt importants que es dibuixen és el canvi climàtic, que és una realitat, i la contaminació, que és un altre factor que podríem controlar d'alguna manera, però que és més difícil del que sembla. No? I el tercer, i després tots els factors que ens afecten com a persones, no? Les infeccions que tenim durant la nostra vida, els contactes que tenim amb altres persones i en el medi en el que ens movem. No? Si és un ambient rural, si és un ambient urbà, tot això influirà en la nostra immunitat.
Clar, perquè a vegades hi ha una cosa que t'està afectant a la ciutat i després dius, ostres, he vingut al camp, no? I la mateixa, aquí no em passa res.
Bueno, també depèn per la concentració, no? És molt important, que també el que apuntava la Jordina Belmonte, no? Depèn de la concentració de pol·len, també depèn d'on estàs, si estàs en un lloc tancat o un lloc més obert, i quan pol·len està en circulació, però de quin tipus és, no?, el que et trobes, també la quantitat.
Perquè així una mica l'engròs, es pot saber quanta gent està afectada o quants casos es tracten de derivats d'això del pol·len, d'aquesta al·lèrgia?
Del que està registrat se sap que entre el 15 i el 30% de la població té una al·lèrgia a pol·len, té una pol·linització. Depèn. Les últimes dades diuen que encara és més freqüent amb la gent més jove que amb la gent més gran. No? O sigui que això indica que està augmentant, no? Perquè quan fas al·lèrgia a una cosa la mantens al llarg de la teva vida.
A qui podem considerar jove?
A la població pediàtrica. Jo em quedaria amb la població pediàtrica per sota dels 18 anys. Aquesta seria la població jove, més jove.
I aquests estan tenint ara més al·lèrgies?
El que s'està detectant és que hi ha més al·lèrgies amb gent més jove que amb gent més gran. Amb pol·lens, sí.
Això és perquè ara a la primavera arriben més casos nous? És un pic allò de gent doncs, que ve amoïnada per dir, ostres, m'estic notant això, potser no sap ni tan sols què té?
Habitualment, ara la gent estarà pitjor de l'al·lèrgia. Si ets al·lèrgic, ara, com deia la Jordina, estarem pitjor. No? Tenim, depèn de quin pol·len tinguis, doncs a quina època, són estacionals i anirem tenint clínica. Però això es veurà més a les consultes d'agudes. No? Quan nosaltres a l'hospital que fem l'estudi de l'al·lèrgia, ara veiem els que venen, que ja controlem, però els veurem d'aquí un temps, que si ara estan malament, els veurem d'aquí una setmana, o d'aquí quan tinguin la visita per estudiar aquesta al·lèrgia. Però certament, cada cop que hi ha una època pol·línica, després augmentarà el número de consultes, encara que sigui de forma diferida, sí.
Per tant, quan algú ve amoïnat per primera vegada, a la que l'entreu en el control, necessita unes quantes visites com per anar sabent el que té.
No, normalment el que necessiten és que estan malament un temps fins que es donen compte que necessiten saber què està passant, no? Perquè moltes vegades la gent ho confonem amb refredats, també, no? És com que no saps què m'està passant, no? Però si això et passa de forma... Cada cop que ve la primavera et refredes uns mesos determinats o unes setmanes determinades, que és variable segons el clima, doncs és un cas sospitós, que potser el que tens no són refredats aquell moment, sinó que són al·lèrgies.
És la confusió més habitual?
Penso que sí, és una pregunta freqüent de la gent, no? Que et pregunta, com sabré si estic refredat o si tinc al·lèrgia, no? Sí.
Clar, però me n'haig d'en recordar que fa un any em va passar. Jo sí. Això o m'ho apunto o potser sóc capaç de no caure-hi, saps què
sí,
vull dir?
Sí, sí, la gent hi cau, eh? La gent et diu, és que cada cop que arriba la primavera em poso malament, o cada cop que arriba la tardor em poso malament. També estem parlant de la primavera, no? I estem parlant que és quan hi ha més pol·lens, però també tenim pol·lens d'hivern. Que és el que també comentava la Jordina, que hi ha el xifre que és un pol·len d'hivern, però que s'està solapant ara amb els pol·lens que estan començant a la primavera. És un pol·len que comença al desembre, gener, febrer. És quan un pacient explica que té quadres com catarrals, quadres de refredat freqüents, has de situar-ho en l'època de l'any que li passa per intentar esbrinar quin és el pol·len que li està donant el problema.
Però potser aquest que ens comentes ara no afecta tanta gent com els de primavera?
És que la primavera és l'explosió dels pol·lens. Hi ha molts més pol·lens, hi ha moltes més plantes que pol·linitzen a la primavera. A l'hivern hi ha més arbres i ara s'ajunten els arbres que encara estan pol·linitzant amb totes les plantes que tenim més comunament, que associem més freqüentment al pol·len, no? Que és les gramínies, els plataners, no? Totes aquestes plantes que tenim molt més associades amb l'al·lèrgia a la primavera.
Quins són els símptomes més habituals entre les persones que tenen al·lèrgia als pol·lens?
Vale. Habitualment, quan la gent parla d'al·lèrgia, quan diu tinc al·lèrgia, estan parlant de que li pica el nas, els ulls, no? Parlem més de la rinoconjuntivitis, el que tenim és picor del nas, picor dels ulls, esternuts, els ulls vermells, moc líquid, que és diferent de quan està refredant, no? És un moc líquid que va caient com un goteig i també que respira. No sé, que té tota l'estona picor darrere de la gola, que té que respira, o picar el paladar, també ho ha explicat molt, aquesta sensació com de picor el paladar molt desagradable. Tot això són símptomes de rinitis al·lèrgica. També a vegades poden inclús picar-te les orelles. No? Però un altre símptoma molt important i que no és tan freqüent, per sort, és que també t'afecti a l'asma. No? Pues també tenir asma, tenir al·lèrgia a pol·lens, i en aquesta època de l'any fer bronquitis, que siguin també pels pol·lens. I això és a èpoques de l'any, hi ha zones geogràfiques on el bombardeig pol·línic és molt, molt intens, té molta rellevància també, s'ha de ser prudent també en aquest sentit. Però per sort la majoria són rinoconjuntivitis, que encara que és molt desagradable, no té un risc tan important com fer una bronquitis.
El que passa és que suposo, doctora, que bé, quan a un li cau moc líquid, és una cosa molesta, no vas traient el mocador, però potser hi ha altres símptomes que són d'aquests que diu que fan com més molèstia i potser són els que, o no sé, ho preocupen, i són els que decideixen el pacient a dir no, vaig al taulí que em diguin què tinc, no?
Clar, bueno, potser les dues coses, no? Si fas unes crisis de bronquitis molt importants, d'asma, en determinades èpoques, això òbviament és molt preocupant perquè té un més risc, no? Per la vida, diríem, no? I això és motiu de consulta, òbviament, ja ha de ser-ho, perquè és molt, molt rellevant. Però també és un motiu de consulta l'alteració de qualitat de vida. si tens que portar mocador sempre a sobre, tota l'estona t'estàs moquejant, tota l'estona t'estàs tocant el nas, tota l'estona estàs fent carraspera, doncs ara estem parlant, si estàs tota l'estona fent carraspera, seria desagradable, no? O per, en la vida social, en general, això és una altra cosa de la qualitat de vida. I això, encara que no és de risc vital, és molt, molt rellevant. I a més és més present en el temps, no? O sigui, durant un temps, totes aquestes alteracions que t'estan condicionant una mica la teva vida. Depèn de la intensitat.
I diem que es pot confondre amb el refredat, bàsicament, o n'hi ha algun altre, també?
Sobretot amb el refredat. La gent pregunta això, no? Però com saber si està refredat? Sobretot amb nens, no? Que estan, que tenen molt refredats, els nens. Com saber si està refredat o si té l'al·lèrgia, no? També és cert que si tens predisposició per fer al·lèrgia, si agafes un virus, no, no actua com un pol·len, però també farà que el teu nas estigui més inflat, més inflamat, més enfadat, no? I ja també farà que quan estiguis en contacte amb els pol·lens també tinguis més clínica. Això també influeix.
I la diferència hem dit que és que la de l'al·lèrgia, el moc és més líquid.
Bueno, i que sembla que el picor aquest de la carraspera, el picor del nas intens, que tinguis picor dels ulls, que si t'estan picant els ulls, t'estàs rascant el nas i tens moc líquid, segurament tens una al·lèrgia, no? I si a més això et passa a determinades èpoques de l'any, on contacta, com comentaves, no? Vaig a tal lloc i em poso malalt, vaig a tal altre, o sigui, ara estic malalt, el refredat, i surto d'aquí i no tinc símptomes. Això no és un refredat, no? Perquè el virus no l'has deixat enlloc.
Quins tractaments recomaneu per alleugerir aquests símptomes?
Per, quan un cop els símptomes ja estaven presents, el més ràpid és fer servir antihistamínics orals, no? Un antihistamínic, això és molt ràpid. I afectarà, com que és una cosa que et prens que va tot al cos, te millorarà tant els ulls com el nas. Si això persisteix, si aquesta clínica és important, si tens símptomes que són importants, el que recomanem és fer esprais intranasals, que són actualment ja amb antiinflamatoris, són corticoides intranasals de dosis molt baixetes, que no fan alteracions a la resta del cos, que és la fama que tenen els corticoides, i també hi ha associats, i també sols amb antihistamínics, com els que prenem per la boca, però a nivell local. Depèn de la gravetat dels símptomes, donem un o l'altre o associats als esprais nasals.
Això ens alleugeria. Hi ha alguna manera de curar del tot l'al·lèrgia?
Del tot al 100%, potser no, però millorar-la moltíssim, 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 sí. I això és amb la immunoteràpia, aeroal·lergens. El que la gent coneix per les vacunes de l'al·lèrgia.
Val.
Que en realitat el que fa és canviar la resposta del teu, de la teva immunitat enfront a aquella al·lèrgia, aquell pol·len, en aquest cas que estem parlant, que ens està fent mal, no? Que el teu organisme reconeix com una cosa anòmala i respon malament, respon donant-nos moltes molèsties. I el que fa la immunoteràpia és modular aquesta resposta, educar aquestes cèl·lules perquè no tinguin aquesta resposta agressiva contra nosaltres i tolerin millor aquell element que està en el nostre medi.
Perquè aquella resposta és en l'entrada a la via aèria, és amb el contacte a la pell, què és el que comença a posar en alerta el meu cos perquè reaccioni amb l'al·lèrgia?
En el cas concret que estem parlant dels pol·lens, la clínica surt quan tens contacte amb la via aèria, perquè estem parlant d'al·lèrgia respiratòria, no? De rinoconjuntivitis o també de l'asma, no? Però hi ha altres maneres de contacte a través de la pell que, més que provocar la clínica, el que estaríem fent, igual que la via respiratòria, seria presentar-nos aquestes pol·lens, o sigui, presentar-nos a l'organisme perquè l'organisme decideix en aquest contacte si ens agrada o no, sí? Si sóc al·lèrgic o no ho sóc. Aquí sí que influiria també el contacte cutani. Però la clínica en si, habitualment, és respiratòria i ocular, no? És de rinoconjuntivitis, que és el que tothom té més freqüentment, tothom relaciona més amb l'al·lèrgia, també.
Quan parlem de vacunes, és una administració i prou? S'ha de seguir com un període o de temporada? Com funciona?
Les vacunes de l'al·lèrgia i la immunoteràpia aeroal·lèrgens, que és com ho coneixem nosaltres, requereixen de l'administració successiva, d'unes dosis molt baixetes del que realment tenim al·lèrgia. O sigui, és un extracte preparat del que ens dona l'al·lèrgia i es va repetint aquesta dosi. Això és, com jo explico així la consulta, és com és educar. No? Estem educant la cèl·lula. Sí. L'educació és repetició, repetició, repetició. Doncs el mateix. No? Fins que la cèl·lula aprèn a respondre d'una altra manera enfront a aquest al·lèrgia, al pol·len, en aquest cas.
O sigui, I cada quan?
Això es posa un cop al mes. Hi ha diferents maneres, però la més freqüent és un cop al mes durant un període entre 3 i 5 anys, que és el que es recomana. Però també hi ha alguns tipus d'immunoteràpia que es poden administrar de forma preestacional, només. És a dir, només els períodes durant els quals no està pol·linitzant allò que tu tens al·lèrgia. Aleshores, es para, quan comença la pol·linització molt important, sobretot en determinades àrees en què aquest descens és brutal i inclús podria ser un risc, no? Que no és el nostre cas, però es podria escollir. També hi ha vacunes molt bones que es fan prestacionals. La poses unes setmanes, les pares, i l'any següent les tornes a fer en aquell període una altra vegada. I també són molt bé. Depèn també de quin pol·len tens al·lèrgia, perquè no totes les vacunes estan disponibles per a totes pol·lens.
Perquè les primeres que has dit sí que són durant 5 anys, cada mes, sense saltar-se'n cap.
Entre 3 i 5 anys, sí, cada mes.
Hi ha algun altre consell que puguem rebre o alguna cosa a dir, mira, doncs una manera també de parar els símptomes és fer això o això altre?
Com totes les coses quan parlem d'al·lèrgia, abans dels medicaments i tot, és molt important les mesures de prevenció, d'evitació, no? D'evitació ambiental, amb el que es pot evitar. No? Si tens al·lèrgia a un pol·len en concret que saps que té un pic molt elevat en una zona determinada, en un moment determinat, el millor que podries fer és no anar-hi, no?
No hi vagis,
en aquell
no.
moment. Però després hi ha coses que no es poden evitar. A més, els pol·lens, quan la planta pol·linitza, pot pol·linitzar i aquest pol·len viatjar uns metres o pot viatjar quilòmetres. És a dir, que pots estar lluny d'on està a l'origen del pol·len, però pots estar respirant. Llavors és molt important les dades de la xarxa aerobiològica. Perquè si vas a un lloc determinat i tens al·lèrgia a una cosa concreta, almenys avui està a tot arreu, o sigui, abans s'havia de buscar a la pàgina web de la UAB o de la xarxa aerobiològica, però avui en dia ho tens a l'Instagram, al Twitter, ho pots buscar a tot arreu i és molt fàcil accés, on tinc que anar a tal lloc, quina pol·linització hi ha, i aleshores si tinc que anar, perquè a vegades les coses que són ineludibles, no? I a més, un objectiu molt important és, com hem dit, que la qualitat de vida està alterada, és no modificar-la, o sigui, és tenir qualitat de vida. Si vam anar a la muntanya, per què no puc anar, no? Aleshores, hi ha altres recomanacions com depèn de quines hores del dia hi ha més pol·linització, primera hora del matí o la tarda cap al capvespre hi ha més pol·linització, o sigui, les condicions són més adients per alliberament dels pol·lens, doncs intentar no anar a les hores que hi ha els pics més alts. També recomana doncs, posar-te unes ulleres, no? Unes ulleres de sol o unes ulleres perquè no t'impacti directament al pol·len que ja veiem que circula, no? Com comentàvem abans, doncs, que no t'impacti directament a la mucosa dels ulls o inclús posar-se doncs, una mascareta, que o sigui, era com una cosa molt estranya, però avui en dia no és tan raro tenir una mascareta i això pot protegir-te molt. Inclús recomana que siguin bueno, mascaretes com aquestes que hem fet servir tots, val? O si tens un al·lèrgia més greu, mascaretes que et protegeixin millor com un FP2 inclús. Però bueno, seria que no et contactes directament al pol·len amb la teva mucosa respiratòria, no? Amb el nas o amb la boca.
El fet de que tinguem una al·lèrgia relacionada amb la primavera pot indicar que tenim sensibilitat bastant freqüent amb alguna altra cosa?
El fet que tinguis al·lèrgia a qualsevol cosa indica que tens una predisposició a ser al·lèrgic. I això és el que et facilita que facis al·lèrgia a altres coses. No el fet, en principi, no el fet de tenir al·lèrgia, no sé, dèiem al plataner o a la parietària o a la gramínia, vol dir que tens més al·lèrgies, sinó que el fet de ser al·lèrgic et predisposa a fer al·lèrgies a altres coses. En el nostre medi, que estem a prop del mar i hi ha molts àcars, la majoria de pacients estan polisensibilitzats, que dius, que tenen l'al·lèrgia a més coses. I és poc freqüent trobar poc freqüent, no? Però menys freqüent trobar al·lèrgics només a pol·lens o només a un pol·len, però també n'hi ha perquè depèn del teu organisme com ha reaccionat amb el teu medi. I, però la majoria que tenim està barrejat, tenen al·lèrgia a àcars i al·lèrgia a pol·lens. Depèn de l'època de l'any els pot afectar més una cosa o l'altra.
Laura Valdesoiro, gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.